Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una del migdia, us informa Júlia Julve. Ibèria i sindicats continuen reunits a aquesta hora per mirar de desencallar la vaga prevista per demà i els dies 6, 7 i 8 de gener. Tot plegat després que la reunió d'aquest dimecres entre l'aerolínia i els sindicats hagi acabat sense acord. La protesta dels treballadors ha obligat a cancel·lar més de 400 vols amb una afectació de 45.000 passatgers. El 92% dels viatgers ja han estat reubicats en altres vols o se'ls ha reemborsat el bitllet. Ibèria considera que aquesta protesta no està justificada, ja que tots els llocs de treball, les condicions salarials i també els beneficis socials estan, diuen, garantits de per vida pel conveni del sector. Per contra, els sindicats critiquen la falta de suport i protecció dels seus treballadors de terra. I qui també es reuneix avui és el conseller de Salut, Manel Balcells, amb el Sindicat Infermeres de Catalunya, que es troben en vaga, recordem-ho, des del passat 12 de desembre. Tot plegat en un context d'augment de les infeccions respiratòries, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, explica que els índexs de coronavirus estan estables, però que els de grip augmentaran les dues properes setmanes a causa de les trobades familiars per Reis i també la tornada dels infants a les escoles. Salut insta per tot plegat les persones de més edat i vulnerables a vacunar-se per evitar casos greus i hospitalitzacions. També recomana portar mascareta si algú no es troba bé o ventilar els espais interiors de manera freqüent. El Departament de Salut ha atribuït al cansament per la pandèmia el baix índex de vacunació de coronavirus i grip d'aquest hivern. I més qüestions d'aquest dijous. La UGT espera que s'aprovin els pressupostos catalans d'aquest any. El secretari general del sindicat, Camil Ros, pensa que el govern de Pere Aragonès està en una situació similar a l'any passat quan els va tirar endavant amb el suport del PSC i dels comuns. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Ros celebra l'acord dels agents socials i econòmics amb el govern d'Aragonès el segon any que es firma. El responsable de l'UGT espera que els comptes no encallin per culpa de les diferents cites electorals.
Si votarem a finals d'aquest any o a principis del que ve. Jo espero que això no faci que no hi hagin pressupostos. Si no hi ha acord de pressupostos, que sigui perquè hi ha un debat de fons, no per qüestions estrictament electorals.
El secretari general d'UGT a Catalunya entén que Esquerra i els socialistes votin a favor dels pressupostos de la Generalitat i del govern espanyol i ho emmarquen la lògica parlamentària.
Moltes gràcies, Pau. I els bombers de Barcelona han atès 6 persones per inhalació lleu de fum a l'incendi d'un vehicle a l'interior d'un túnel de la ronda litoral de la capital catalana. Cap a quarts d'11 del matí l'havia quedat tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Pla de Palau i el túnel ha estat desallotjat pel foc. L'incident ha provocat diverses retencions d'uns 5 quilòmetres, tant en sentit Llobregat com Besòs. A hores d'ara el trànsit s'està reobrint amb la supervisió de la Guàrdia Urbana. I un darrer apunt, abans dels esports, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a la importació, cria i venda il·legal de gossos. S'han fet detencions a Girona i Madrid. S'han rescatat més d'un centenar d'animals i s'han localitzat restes òssies d'animals morts, enterrats i medicació utilitzada a la pràctica de l'eutanàsia en gossos i també en gats. Els arrestats els atribueixen els delictes de maltractament animal continuat, estafa, intrusisme professional, falsificació documental i pertinença a organització criminal. A punt d'enfilar la 1 i 4 minuts, cop d'ull als esports, en Pol Corredoira.
El Barça ha anunciat fa uns minuts que aquest divendres presentarà Vitor Roque. Serà després del maig contra les Palmes d'aquesta nit, pel qual ha estat convocat, i abans del de la Copa contra el Barbastro. Lluirà el dorsal 19, que han portat recentment Kessié i el Kun Agüero, entre d'altres futbolistes. En l'àmbit institucional, el CUP ha posat en marxa una campanya per celebrar els 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. Realitzarà diverses accions per tot el planeta. La primera ja està en marxa a Barcelona, concretament a la plaça Universitat, on s'hi exhibeix avui i demà una samarreta commemorativa. I en bàsquet, el Joventut de Badalona i Deixón Thomas han arribat a un acord per rescindir el contracte del jugador. En una piulada X, l'antic Twitter, el club agraeix a Thomas la seva professionalitat i li desitja èxits en el futur. L'ala pivot nord-americà va arribar aquest estiu al club verd i negre i tenia contracte fins final d'aquesta present temporada.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà el punt de les dues a l'Estel migdia. Poden seguir també connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. A continuació us deixem amb el tram final de la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebriani.
Gairebé 7 minuts que passen de la una del migdia i a aquesta hora que saludem el nostre expert en videojocs, en esports electrònics. Joan Cebrián, què tal?
Què tal, Joan? Bon any. I
home, bon any, ja, sí.
No et faré cap broma de que no et veig des de l'any passat.
Uf,
o no em dutxo des de l'any passat. No vaig al lavabo des de...
Ja fa 4 dies, eh?
Ja fa 4 dies. Bueno, però és que jo crec que de forma no irònica hi ha molt gamer que si diu no m'he dutxat des de l'any passat... No, o sigui, és un moment de tensió on dius...
Uau.
O està dient de broma o no? Jo crec que existeix aquest petit lapsus, aquest limbo, aquest marc legal que no s'ha acabat de definir.
Marc legal, eh?
Però, bueno, el que sí que et vull preguntar és com et va tu de moment l'any, malgrat que són 4 dies.
Mira, 4 dies menjant molt, dormint poc.
Menjant molt, dormint poc.
Sí, fins que acabin les festes... O sigui, tu pots resumir tots els Nadals dient això.
Està bé.
Menjant molt, com una bèstia... dormint molt poquet.
Al final, el més important no deixa de ser que no tinguis ressaca ni de menjar ni de beure. Crec que al final és la cosa més important al final, perquè tu després has de seguir menjant i bevent.
No, però que sí.
Sigui el que sigui, eh? No estem fent aquí al·lusió a l'alcohol només.
Però mira, quasi canelons, quasi carn d'olla, quasi... Saps?
Sí, no.
Tot carn, allò...
És tot consistent.
Sí, clar.
No hi ha una verdureta per...
No.
No hi ha.
No. Ara, quan acabi el Nadal, farem verduretes.
Saps qui hauria de fer verduretes també? Els esports electrònics.
Sí?
Sí.
Per què això?
Doncs ara t'ho explicaré sense abans preguntar-te si te'n recordes d'algunes de les similituds entre els esports electrònics i els esports tradicionals que vam comentar fa algunes setmanes. T'estic posant a prova.
Uau. T'ho diu. No és un bon dia... per fer-me preguntes. Sí que te'n diré alguna. Per exemple, et diré allò que em vas dir dels esports electrònics, que el que pretenen és... És que ara no em surt la paraula.
Emula?
Viure el joc 360.
Vale. Perfecte. Això més a nivell de videojoc, però ens serveix igualment.
Sí?
Vale? Llavors, ara com estem una mica de... Que sí, aquests dies hem menjat molt, hem bevut molt, hem estat molta estona amb la família, hem dormit poc, doncs refrescaré una mica el que ve a ser el paral·lelisme clàssic entre esport tradicional i esport electrònic. Cito textualment el que vam dir en aquesta ràdio el 16 de novembre. Han de seguir una normativa, els resultats són impredictibles... i hi ha estructures organitzatives enrere pel que fa la composició de les lligues...
És veritat.
...i dels equips.
És veritat.
Doncs a tot això, ara, a 4 de novembre de 2024... Bueno, en realitat no, però ho farem... Ho performejarem...
Has dit de novembre?
Sí, he dit de novembre. Ai, com començo l'any. A 4 de gener de 2024...
Sí?
...afegirem una coseta més.
Quina?
Sports washing.
I'm so... staggered at the lack of criticism. Like, it's crazy how little criticism there was about Gamers 8 in the concept of it being...
Aviam, jo conec el que és el greenwashing quan parlem de canvi climàtic.
Correcte.
Conec el que és el purple washing quan parlem de feminismes. No entenc res quan em dius sport washing.
Vale, el greenwashing és... Són molt ecologistes.
Exacte.
I a l'hora de la veritat, no.
És una netejada de cara.
Exactament. Amb el purple washing és... les dones ens importa moltíssim el 8M, però la resta de l'any no em preguntis.
Correcte.
També aplicable al col·lectiu LGTBI.
Sí, sí, sí.
Els dies de l'orgull.
Ah, exacte.
Vale, doncs l'sports washing és el mateix, l'únic que en lloc d'un dia, doncs constantment, com si fos el greenwashing, però amb esports. Blanquejament a través de l'esport.
Okay.
Ho tenim?
Sí.
No és res nou. No estem descobrint aquí a la roda ni històries. Però aquest 2024 comencem amb aquesta tendència trepitjant molt fort.
Val.
I és que el periodista nord-americà Jacob Wolf, que per qui no el conegui és com una institució dins dels esports electrònics, perquè va treballar d'esports, una deu potent dins d'aquest sector, d'acord? Ha revelat aquest dimarts que el Mundial d'Esports que vol organitzar l'Aràbia Saudita aquest estiu comptarà amb la presència de League of Legends. A més, no és només que sigui el videojoc, sinó 8 dels millors equips de tot el món.
Val. Però si em dius això, jo puc arribar a entendre que és un moviment molt important, pel que m'estàs dient, eh?
Correcte.
Però el que encara no entenc és per què.
A veure, perquè tècnicament l'arribada d'Aràbia Saudita no és nova als esports electrònics, no és una cosa d'aquests 4 dies de 2024, però és un dels titulars que marca en Jacob Wolf. Tècnicament, l'estat saudí ha aconseguit guanyar la partida a l'empresa més important dels esports electrònics, és a dir, a Riot Games. Això que estem escoltant és una de les millors jugades de la història del League of Legends, sobretot de l'època temprana, que es coneix com el Backdoor d'XPK, que era que tu assaltaves la base rival sense que el rival n'adonés que tu estaves a la seva base.
Què és XPK?
XPK és un jugador de videojocs espanyol de League of Legends que va ser com dels primers... Crec que et podria dir que no és el millor jugador espanyol de la història, League of Legends, perquè el videojoc ha evolucionat molt, però sí que és el primer gran ídol.
Val.
D'acord? Però ens deixem de banda l'XPK, que en Pau descansi, perquè no sabem on està.
Ah, no?
No se sap res d'ell. Va desaparèixer un dia i va dir adéu, després d'alguna moguda amb el seu propi club. Però el que sí que és important és on es va fer aquesta jugada, que va ser a la Intel Extreme Masters de Katowice, que és del que volem parlar. Fa uns anys, dins de League of Legends, era normal que haguessin lligues organitzades per Riot Games, que coneixem ara com la LCS, la LEC, tot això, d'acord? Però també hi havia espai per tornejos organitzats per altres empreses, com és el cas de Intel Extreme Masters, a més que la de Katowice és una edició històrica, d'acord? És un dels tornejos que sempre es marca a l'any, que aquest va a càrrec de SAL.
Val.
Apunteu aquest nom perquè després el necessitarem i el recuperarem. Però anys després, Riot Games va decidir que no, que això de les competicions fetes per tercers que es tancava, que només League of Legends era Riot Games.
Val.
En canvi, els videojocs de Valve, el que hem comentat més d'un cop, Counter-Strike i Dota, doncs sempre ha sigut vosaltres feu. Una mica com discurs liberal de l'SFR, no?
Val.
I clar, empreses com SAL sí que s'encarregaven de molts tornejos, dels importants de les Intel Extreme Masters, d'algun mundial que es diu com el Major, etc. Què significa el Mundial d'Esports que vol organitzar l'Aràbia Saudita? Què significa que tingui League of Legends? Que el seu poder econòmic és tan gran que ha aconseguit que Riot Games doni marxa enrere en una política tan ferma.
Val, llavors entenem que el context és molt necessari, però d'on surt aquest Mundial d'Esports? Perquè no ens vas parlar en el seu moment que cada esport tenia el seu particular?
Correcte. Aquest Mundial, i direm Mundial entre cometes, és diferent, perquè simplement és un esdeveniment que abans es deia Gamers 8, que estava celebrat a Aràbia, i que es va començar a fer aquest el passat 2023. I comptava amb videojocs com Counter-Strike, Rocket League o Fortnite. No és un major de Counter-Strike, no és un major de Rocket League, no és un mundial, uns Worlds de League of Legends, és un esdeveniment a part.
Val.
I tenia 45 milions de dòlars en premis. Però l'octubre de 2023, va canviar la Gamers 8 per aquest mundial, que promet ser el torneig amb més diners a nivell de premis de la història dels esports electrònics.
Que bèstia.
Que no és un mundial de països com a l'ús, com si fos el futbol, el bàsquet o l'handbol. D'acord?
I per qui s'ha organitzat, això?
El 2024 l'organitzarà l'Esports World Cup Foundation. Que aquí hi ha una cosa, una paraula que és molt interessant, que és que alguns mitjans de comunicació han tingut els nassos d'etiquetar-la com a organització governamental sense ànim de lucre.
Demanem-ho.
Saudí, organització governamental sense ànim de lucre. L'acudit s'explica sol.
Està fet, sí, sí, sí.
I l'edició 2023, la Gamers Aid, doncs la va organitzar un nom molt conegut dins de la indústria. Savvy Gaming Group.
Back into the three on three. And now he sits waiting for Rops's contact. Sure, Rops falls out of the round, but Twist is still a threat out behind the big box.
A mi cada vegada que em dius un nom d'aquests raros, t'ho he de preguntar, eh? Savvy Gaming Group.
Correcte.
Què és això?
Savvy Gaming Group és un grup d'inversió creat pel Fons d'Inversió Pública d'Aràbia Saudita. Abans deia que tècnicament l'esports washing no és nou als esports. Doncs mira per què. Què va fer Savvy Gaming Group a inicis de 2022? Comprar SL i Faceit, una organitzadora de tornejos i una empresa de servidors.
Vale, SL, que és la que havies nomenat abans, eh?
Correcte. Les dues principalment, a més, amb moltíssim pes a Counter-Strike. I les va comprar per 1.500 milions de dòlars.
Mora, Déu, quina bogeria. Ha fet, però, més moviments en clau estratègica o no?
Doncs sí, Joan, la cosa no s'atura aquí, perquè el 2023 va fer una inversió a BSPO, que és una altra organitzadora com és AL, però en aquest cas és una empresa xinesa i està enfocada principalment als jocs de mòbil. I ara, aprofitem per recordar que també en aquesta casa, el 16 de novembre, us vam explicar que el mercat de jocs de mòbils és superimportant a Orient.
Sí.
I que el tercer esport més vist al llarg de 2022 va ser Mobile Legends, que és un joc per a smartphones. Però aquí no acaba la cosa.
Doncs va, sorprèn-me.
Doncs perquè Savvy Gaming Group és inversora d'Embracer Group, una empresa que acumula diversos estudis de videojocs.
Sí.
El 13 de desembre van comentar aquí mateix que estan als Game Awards i que el 2023 va ser l'any de les retallades a la indústria de videojocs.
Sí, senyor.
Saps quina és l'empresa que pot presumir d'haver acomiadat a més treballadors l'any passat? Evidentment, Embracer Group amb 900.
Mare meva, quin panorama. Però escolta'm, Joan, per què voldria l'Aràbia Saudita, per exemple, invertir tant en els esports electrònics?
Dos factors, economia i geopolítica.
Això que escoltem és del Mundial de Qatar, eh?
Correcte, i parlarem de Qatar en no res, però anem per parts. I atenció, perquè la part que més general... Aquesta és la part més general i que a més podem aplicar a moltíssims aspectes, d'acord? Sí. O sigui, no només als esports electrònics, sinó també al futbol, també en qualsevol part del sector terciari, d'acord? Primer punt pel qual l'Aràbia Saudita vol invertir als esports electrònics. Economia. Concretament, la visió 2030.
Val, què és la visió 2030?
Una estratègia amb la qual l'estat saudita vol diversificar la seva economia. Deixa de dependre dels combustibles fòssils, que són del sector secundari i al final no deixen de ser finits, per expandir-se més dins del sector terciari. L'Aràbia Saudita, recordem que és l'economia més potent dins del món àrab i de l'Orient Mitjà. Només és superada en termes de tenir combustibles per Venezuela. Fins aquí, sembla que lícit.
Val. I amb els esports electrònics, entenc que el que volen i el que poden és guanyar diners.
No. Ah, de fet, molt probablement els cremaran. Però ja els hi va bé, per una qüestió de geopolítica, d'acord? En primer lloc, pel que hem comentat del principi, l'esports washing. Això, bàsicament, és fer servir l'esport com a eina de blanquejament d'un règim totalitari, d'acord? Malgrat que també s'ha d'incidir en que, evidentment, Aràbia Saudita és un dels països que més l'utilitza, però crec que des d'Europa, almenys, està molt bé ja tenir la mirada de... No és una cosa d'això de l'Orient Mitjà, no és una cosa d'això dels orientals a Xina o... No, 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 és una cosa general. És una pràctica molt establida en tot el món. Bueno. Llavors, què passa amb el cas d'Aràbia Saudita en concret? Doncs que Aràbia Saudita té sistemes de tutela cap a les dones, per no parlar de la manca de drets. La manca de drets que s'estén al col·lectiu LGTBI, fins i tot amb penes de mort. I legalitat a les suposicions de la monarquia absolutista de Mohammed bin Salman. En definitiva, que no és un bon exemple pel que fa als drets humans.
Evidentment que l'Aràbia Saudita, més assenyalats per la persecució contra les dones i el col·lectiu LGTBI, hi ha més motius dins de l'aspecte geopolític o només es redueix això?
Doncs no, Joan, t'explicaré per què. L'Aràbia Saudita té més pressa per modernitzar-se, per dir-ho entre moltes cometes un altre cop, per dos factors. D'acord? El primer és l'assassinat d'en Jamal Khashoggi.
Home.
Periodista del Washington Post.
Sí.
Assassinat, recordem, a l'ambaixada saudita de Turquia.
Va portar això una polseguera important, eh?
Com no es podia saber, moviment a priori planejat pel príncep hereu Mohammed bin Salman. Però no només això. Com dèiem abans, també Qatar.
Per què Qatar?
Doncs aquí ens deixem de banda només el que és la geopolítica actualment, sinó que entrem una mica en el meló de la història, d'acord? Perquè Qatar sí va invertir a l'esports washing des de fa molt temps. Vale. Tenim com a exemple la propietat del Paris Saint-Germain, l'equip de futbol,
sí,
que la va fer a través de Qatar Investment, uh-huh, i no va ser precisament a finals del 2010, sinó que va ser a l'inici de la dècada de 2010. D'acord? I a més, què escoltàvem abans? La presentació del Mundial.
Sí, senyor.
Que Qatar va ser la seu de l'últim Mundial de futbol. Què passa? Que Aràbia Saudita i Qatar sempre han estat en amistades. I una de les coses que el règim saudita no acabava d'entendre era com un país més petit, i això també de forma literalment, com Qatar, uh-huh, podia albergar un Mundial i, en canvi, Aràbia Saudita, que és la potència econòmica d'Orient Mitjà, no. Llavors, des d'aquest boom que van tenir Aràbia Saudita de anem tard en comparació a Qatar, uh-huh, anem a augmentar els esforços. Des del 2018, Aràbia ja té la Fórmula 1.
Sí, senyor.
Que casualment va coincidir quan van permetre a les dones de conduir. Una mica lamentable que estigui dient això en aquest
vaja,
moment.
Vaja.
Però bueno, a coincidència, ho deixem en l'aire. Uh-huh. Spoiler, no. Un nou circuit de golf que ara compta amb John Ram, per 500 milions de dòlars, concretament. Ha comprat el Newcastle United d'Anglaterra, uh-huh, amb el que implica estar a la Premier League, que és la lliga més important de futbol, sí, del món. A l'estil PSG, per fer una idea general, d'acord? I s'ha fet, aquest últim any, amb moltíssimes estrelles, Cristiano Ronaldo, Firmino, Jordan Henderson, etc. Un munt de futbolistes.
Val, i els esports electrònics podien haver evitat aquest moviment o no?
Realment sí, però per desgràcia no hi ha ningú al volant.
They're even spending really dangerous money before it's even arrived. I mean, like, even Riot Games has done this with LCS, with FTX. You think it's any coincidence that the FTX was there?
Per tant, Joan, què ha provocat que els esports necessitin aquests diners?
Doncs que hi ha molt incompetent en les posicions de poder, cosa que s'ha traduït en el següent. Falses promeses a inversors.
Sí.
Aquest sector genera molts diners i després, evidentment, no reps tants diners. Dependència dels patrocinis, inflació dels preus i falta de monetització dels equips com de les competicions.
Val. A què et refereixes, amb cada cosa?
Realment és molt senzill d'entendre. És el de sempre dins del món del videojoc. Sembla, uh-huh, que hi ha molt nom i tal, però només s'explica i és molt senzill. Perquè les falses promeses és el que t'acabo de comentar. Que els esports són el futur, que generaran moltíssims diners. A veure, potser ho fan en el futur, però al dia d'avui no generen tants. Clar, va haver-hi molt inversor que va posar molts diners i, uh-huh, després no va veure res a canvi i va treure les inversions. Aquest primer punt. Segon punt, a dependència dels patrocinis. Al final, parla per si mateix, però els esports electrònics no són tant una cosa que es generin com a si mateixa, sinó, uh-huh, que molts cops és com una empresa, com és Riot Games, com és Valve, agafa el seu videojoc i fa servir l'esport electrònic com a exposició del producte, del videojoc, perquè després la gent vagi a jugar, uh-huh, es deixi els diners en els aspectes, en extensions, el que sigui per cada videojoc corresponent. D'acord? Inflació dels preus. Sobresous pels jugadors, uh-huh, Joan. Sobresous. Crec que només hi ha una persona que generi tant com el que cobra. I és el millor jugador de la història. O sigui...
Ai.
Però sobresous, d'una manera...
Nivell bèstia?
Molt bèstia. Va. Molt bèstia. I l'últim, que sí que considero que és el més important, és la falta de monetització de l'espectador. Uh-huh. Perquè al final parlem d'esports electrònics, però, a veure, esports electrònics és molt difícil anar a veure'ls com si fos el futbol. Clar. Anem cada dos diumenges al Narcís Sala. Anem cada dos diumenges al Nou Sardenya. Uh-huh. És molt difícil fer ticketing, en aquest sentit, no? Llavors, què és el que s'ha demanat històricament dins dels esports electrònics? Doncs que dins del mateix videojoc tu tinguis objectes dels teus equips preferits i llavors els usuaris es deixen els diners, uh-huh, una part va, cap a l'empresa que ha fet l'aspecte, perquè si no tindria cap tipus de sentit,
val,
però una altra part també se'n va per l'equip. Tu ja estàs generant com una mena de sentiment de pertinença, no? Uh-huh.
Llavors, els esports electrònics estan en situació delicada, entenc, eh?
Totalment. Queda per veure com va aquest 2024, però honestament no fa molt bona pinta. Se'ns diu als professionals i als aficionats dels esports electrònics que estem a l'hivern dels esports.
Mare de Déu.
Però en realitat el que és que estem enmig d'una recessió com el tamany d'un piano i d'una catedral de gran. L'únic que és com l'eufemisme de bueno, època de retallades, anem a posar-li un nom molt bonic, etc. Llavors, què passa? Que ara mateix els esports s'han vist obligat a agafar-se els petrodòlars, però és que no només ens quedem aquí, Joan. Perquè al final, si et falta diners, on et pots agarrar? En aquest cas, els petrodòlars, que és una cosa que es ve a fer des del 2022, però d'altra banda queden dos aspectes molt importants per acabar de cobrir el complet, que són les apostes esportives, les quals sí que a Counter-Strike sí que estan més normalitzades, d'acord? I aquí un incís important, aquí per com és la llei de... O sigui, la llei de les apostes esportives que vam comentar fa no gaire, ho tindria molt difícil, els equips espanyols jugarien en desavantatge en aquest sentit. I d'altra banda, les begudes alcohòliques. I tot, recordem que al final el grossor de públic està entre els 15 i els 24 anys.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Deixa'm fer-te una pregunta que ara estava pensant. Jo quan em plantejava, o quan em plantejaves abans la diferència entre jocs i esports electrònics, jo quan jugava a un joc d'esports, que no sé si són esports electrònics o forma part del món dels jocs...
El FIFA i el... que abans es deia PES, però ara és eFootball, els dos compten com a esport electrònic perquè sí que tenen competicions.
Tenen competicions, eh?
Correcte.
Són potents?
No. Honestament, no.
Què li ha passat al FIFA, per exemple? Perquè jo recordo que a totes les cases sonava allò de EA Sports, the game.
O sigui,
saps? I ja no...
Aquí...
Aquesta veu d'avui m'ha sortit bé.
T'ha sortit bé. Aquí crec que hi ha una gran diferència. I és la salut a nivell de videojoc que no a nivell d'esport electrònic. A nivell de videojoc, com a tal, el FIFA té molt bona salut. Val. Perquè cada any la gent compra el FIFA. Compra el nou FIFA. Cada gent, el FIFA...
I com s'explica aquesta allà, incongruència?
Està allà. Perquè al final és la capacitat que tu tens de fer atractiu un producte. I en el cas del FIFA sí que tens el hàndicap de que sí que és més lògic el fet de dir, ostres, és que el FIFA és com cafè per cafeteros, perquè per veure futbol ja el pots veure a la vida real. Clar. No és una cosa molt diferenciada com, per exemple, si fos el Counter-Strike, que és una cosa que ja saps que és surrealista, perquè tu en el carrer un dia no et fotràs a fer terroristes contra antiterroristes.
Exacte.
Exactament, això mateix. Igual que diem FIFA, també podem dir l'NBA 2K, etc. Sí. D'acord? Llavors, és la capacitat que tu tens de fer atractiu un producte.
A mi em sembla estrany que productes tan potents o que han estat tan potents com un FIFA no ho hagin patat després. Igual precisament perquè van ser els primers.
Clar, però no perquè siguin els primers, sinó pel que parlàvem abans. Per qui hi ha enrere i qui planteja les coses.
Val.
Perquè si ens anem a nivell d'infraestructura, ara mateix un dels esports electrònics que té més infraestructura i té més inversió a Espanya és el FIFA.
Val.
Però és que no es tradueix en números. Llavors, aquí, en el cas del FIFA en concret, sí que hi ha diverses coses que és com... Per un costat, el que és l'empresa que està a càrrec, l'LVP, ho ha fet tot bé, però d'altra banda és els jugadors per qui juguen. Vale. El circuit, en aquest cas, és... I la Liga Santander, que ara és la Liga EA Sports, però al final no deixa de ser el patrocini. La Lliga està fent tot l'esforç possible per potenciar el seu producte a través dels esports electrònics. Està fent l'esport electrònic esforços per potenciar-se a si mateix. Estan fent els clubs, perquè al final això és important. El FIFA no és que tu estiguis signat amb un equip de G2 Esports, que està creat del no res, per dir-ho d'alguna manera, sinó que són clubs com el Levante, etcètera, que tenen secció d'esports electrònics. Van a càrrec del club. I aquí també és un petit incís que està molt bé comentar, i és que un club el pot gestionar directament, com ara és el Futbol Club Barcelona, o es pot gestionar per una assessoria, que és com es va fer en el passat en el cas del Futbol Club Barcelona. Que això és una cosa que no se sap gaire a nivell popular.
Bona, aquesta. Bona.
Llavors, són com moltíssims esforços en comú que no s'han fet, s'haurien d'haver fet, i ara estem pagant totes les conseqüències.
Escolta'm, per últim, va. Que aquí a vegades sembla que siguis l'únic que facis preguntes. No.
No, crec que és el mínim que et dec.
Espasa contra la paret. Dissabte, dia de Reis, segur que molts nanos ja han demanat per carta, nens i nenes, molts jocs d'esport electrònic. Quin recomanes tu?
O sigui, videojocs d'esport electrònic. Diria que... O sigui, a qui et refereixes? A videojocs?
Amb un FIFA, per exemple.
amb un FIFA. Prefereixo.
A veure, jo diria que de joc, de videojoc d'esport electrònic, el... Bueno, ojo, crec que tinc una encara millor.
El videojoc sobre esport, si vols dir-ho així, eh?
Football Manager.
Football Manager.
Football Manager...
No t'ho he dit, però te'n donaré tres, eh?
Football Manager crec que és el més diferent, perquè tot al final el que tu busques en un FIFA, evidentment, ha de caure, d'acord?
Un FIFA ha de caure, eh?
Un FIFA ha de caure.
Val.
Perquè al final no deixa de ser... Puc jugar amb el Pedri, i de fet pots jugar més amb el Pedri que no veure'l per la tele, perquè està lesionat tota l'estona, i et diria que...
Com?
Clar, el Pedri últimament està molt lesionat, per tant, bueno, tirem la pulla, ens recollim i no passa res, l'estimem igualment, ho fem des de l'amor, al final, aquesta crítica.
No.
I et diria que el tercer... El Fórmula 1 no sé si ha sortit encara, tinc els dubtes ara mateix. Però bueno, si no ha sortit ja, el Fórmula 1 també està molt bé, perquè a més és un videojoc que tu no, només et limites a conduir... sense gaire cosa, sinó que tu el pots conduir bé, perquè tu pots comprar-te el volant de Fórmula 1.
Ui, boníssim, això.
Per jugar al Fórmula 1, a l'ordinador, a la Play, o on sigui, bueno. i amb l'accelerador.
Van pedal, eh?
Sí, sí, van pedal.
Boníssim.
És molt bo. Ha sortit el d'aquest any? No ho sé. Ara mateix, si et digués alguna cosa...
Si no ha sortit encara, escolta, comprem el d'any passat, que també està...
Exacte, està molt bé. O sigui, molt bé. És top.
Football Manager, FIFA i Fórmula 1. De moment, aquestes són les propostes per aquests Reis. Cebrián, gràcies.
Moltíssimes
gràcies. T'esperem la propera setmana. Porta't bé, que venen els Reis.
A veure, no tinc jo els meus dubtes, eh?
Jo també.
Ràdio Estel.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I ja són aquí, ja arriben. I el nostre tortell de Reis també. Gaudeix-lo.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 4 minuts que passen de 2:15. Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Com estàs?
Molt bé, contenta, com sempre, d'estar aquí a l'estudi.
Sí? Que bé. T'estàs portant bé, tu?
Sí. No vas escoltar ahir el Patge Gregori? Que tot ho sabia i que deia que no repartiria gaire carbó.
Va dir que aquí a Radio Estel algú s'enduria carbó.
Segur que no som ni tu ni jo.
No, eh?
No, jo crec que no. Jo crec que no. Ja ho sentirem a dir, dilluns en parlem.
Sí. Serà Rafa Sanahuja?
Podria ser. Crec que té més números que tu i que jo. Sí, sí.
Podria ser. En fi, escolta'm una cosa. T'ho pregunto perquè venen Reis i no tots són regals.
No.
Tot i que hi ha qui paga una altra cosa.
Exacte. Què es fa per Reis?
Ara li deia en Joan Cebrián, em deia, com portes aquests 4 dies de nou any? Dic, menjant molt com una bèstia i dormint molt poc.
Doncs mira, encara doncs menjaràs això, més i menjant. Encara dormiràs menys, perquè clar, arriba el nit de Reis, clar, dia de Reis, i és una tradició ja de tota la vida, no? El tortell de Reis,
no podria ser d'una altra manera.
Tu ets dels que els menja quan arriba de la cavalcada a la nit o l'endemà al matí.
Sí.
És que cada vegada em trobo més famílies que se'l mengen quan arriben de la cavalcada.
Hi ha molta gent, que ho fa?
Sí. Jo també sóc de l'endemà al matí.
Sí.
I de l'endemà. Sí, no.
Hi ha una tradició a casa, que allò és sagrat, que és xocolata, desfeta, obvi, amb tortell de Reis.
Això ho comentàveu amb la Núria Ros,
sí, crec que fa... Sí, em sembla que la Núria també ho fa.
Fa un temps, i és una cosa que em sorprèn. Jo això sí que no ho havia escoltat mai. Jo sóc de menjar-lo al tortell sol, i després per esmorzar i també per dinar, o sigui, dura tot el dia. Però bé, ja que estem parlant de tortell de Reis, és que avui portem un notición, que diríem.
Ah, sí?
Jo et llenço el titular.
Vinga.
I a veure com et quedes, perquè jo almenys m'he quedat de pasta de moniato. Titular. Una pastisseria de Vilafranca del Penedès, la pastisseria Bertran,
sí,
ha amagat joies dintre els seus tortells de Reis.
Com?
El valor de les joies amagades puja, atenció, a la xifra de 900 euros.
Quina borrada.
És la primera vegada que ho fa, però no ha estat l'única pastisseria de la ciutat de...
Mare de Déu.
De Vilafranca del Penedès que ho ha fet, que ha amagat joies dintre dels seus tortells.
Està molt bé,
de Reis.
Això, eh?
Està excel·lentíssim. Tant de bo fessin a més llocs.
Tortell 5 estrelles, això.
Literal, o sigui, 900 euros... Si et pots trobar... És que a mi em sembla una idea fascinant.
Sí, sí, sí.
Llavors,
sí,
com
sí,
que no me l'he inventat jo, aquesta
compte,
idea...
Compte, l'hora de passar ja porció de tortell, però...
Però sí, 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 sí. Compreu un tortell d'alguna de les pastisseries que ho fa de Vilafranca del Penedès, heu d'anar amb el... Ara, les discussions que es poden obrir a taula...
Ui!
Amb aquest tortell,
clar,
alerta.
Aviam qui es queda allò.
Perquè no sé la teva família, però la meva és allò de dir no, el rei volia aquest tall, jo era meu, no sé què, la fava,
no,
tal.
No, no hi ha gaire discussió.
Clar, perquè una cosa és una fava...
Hi ha discussió per la fava.
Sí.
M'he arribat a tragar la fava.
Què va. I no vas nedar, no vas tenir problemes d'estómac després?
No.
Ostres, Joana, no ho facis aquest any.
Aquell
això.
Any no hi va haver fava, se'ls hi va oblidar.
Miraculosament, no? Jo he de dir que, clar, sempre m'havia tocat la fava abans de fer 18 anys, i llavors hi havia, sí, la regla no escrita que si eres menor no pagaves el tortell, saps? Mira. Llavors era com que eres de sucre, però ara ja han passat la frontera i
compte,
si toca,
ja
toca.
Val.
Escolta, com que jo tot això d'amagar joies a dintre un tortell de Reis, doncs no ho he inventat ni en sé gaire cosa, més enllà de que em deixa un titular molt llaminer, mai més ben
val
dit. Què et sembla si a aquesta hora saludem, connectem en directe,
home,
amb el propietari,
sí, tant,
i el pastisser d'aquesta pastisseria, de la pastisseria Bertran de Vilafranca del
boníssim
Penedès, perquè ens ho expliqui tot. Ell és en Ramon Bertran, i si no m'equivoco, Ramon, que ens estàs escoltant?
On estic?
Bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bona tarda.
Hola, Ramon.
Molt enfeinats, però molt bé, molt contents.
A veure, jo m'ho imagino, necessito que ens expliquis bé d'on surt tot això i què és el que feu exactament, perquè ens hem quedat tots, com podies estar escoltant, bocabadats amb aquesta notícia.
Sí, mira, la idea va sortir d'una noia, que és la Gena Montner, que té una joieria aquí a Vilafranca, la joieria Montner, i ella ens va venir a veure, a nosaltres i a quatre pastisseries més d'aquí, de Vilafranca, de les de tota la vida, per proposar-nos posar cada pastisseria a dintre d'un tortell, un anell valorat amb 650 euros i una pulsera valorada amb 250.
Mare de Déu.
Amb la qual cosa, aquests 900 euros que deia són per cada una de les cinc pastisseries. Realment... hi ha moltes joies amagades per Vilafranca en els tortells d'aquests dies, i nosaltres, evidentment, de seguida ens vam apuntar al carro i pel que hem arrelat amb les altres pastisseries, tots vam dir de seguida que sí, perquè ens va semblar una idea molt, molt xula, molt divertida.
Ramon, des de que ho feu això, heu notat una pujada de ventes de tortells? La gent hi ha anat en massa, diguem-ne, a comprar el tortell?
A veure, la cosa està que nosaltres no podem fer més tortells. És d'aquelles diades... en el límit de producció, no? Per tant, no podem vendre els tortells, no ens repercutirà en aquest aspecte. Evidentment, ens repercutirà en molts altres. El que puc estar aquí parlant, per exemple, és un no. I el que sí que és cert és que les comandes s'han avançat moltíssim aquest any, fins al punt que en aquests moments ja tenim les comandes tancades. I bé, normalment sempre estàvem agafant comandes, fins al dia 4 n'agafàvem sempre, i el dia 5 al matí moltes vegades també n'estàvem agafant. Aquest any, ahir a la nit, ja vam tancar. Hi haurà tortells per vendre a la botiga, per gent que vingui, però com a comandes ja no podem agafar més, i això sí que ho hem notat.
Déu-n'hi-do. Per tant, sou una mica la bruixa d'or de les pastisseries, eh?
Bueno... una mica... On estaran els tortells, més aviat?
Home, no. Sorprèn. Almenys ara fa uns minuts, Joan, escoltàvem el telèfon de fons. Suposo que deveu anar tocant el telèfon, així que ja diem des d'aquí que si esteu pensant, mira, trucarem per encarregar-ne algun de tortell, no ho feu. Sí que, però, poden venir abans, no? Si venen aviat al matí, potser encara en troben algun de tortell, Ramon.
Sí, la cosa està que, clar, nosaltres cada cuita surt un número aproximat de tortells, no? Entre 45 i 50, per exemple. Llavors, clar, agafem comandes partint del mínim, el que surt, o sigui, diguem 45. A partir d'aquí, si en surt algun de més, això surt a botiga venda.
Mira, mira com sona el telèfon, eh? Deve una tope, no para, ara. No para.
Avui ha sigut un no parar. Llavors hi haurà tortells per vendre, al llarg del dia no hi han sortit. Més que venir a primera hora és, bueno, cada cop que vagi sortint una cuites del forn, doncs aniran sortint tortells a la botiga per vendre. Al llarg del dia n'hi aniran a vendre.
I teniu una previsió, més o menys, de quants tortells vendreu aquest any per Reis, aproximada, eh?
Sí, és el que et comentava, eh? Farem els mateixos que sempre. Normalment ens movem sobre els entre 7 i 800 tortells.
Aviat es diuen, eh? I això sí, necessito que em siguis sincer, Ramon. Vosaltres, des de la pastisseria, entenc que heu posat a dintre el tortell l'anell i el braçalet, no?, que valen 900 euros, valorats en 900 euros les dues coses. Teniu controlats els dos tortells que amaguen la joia de la corona o els heu posat enmig de tots i ja heu perdut el rastre de la joia?
No tenim res controlat. O sigui, un cop posats a dintre, se'ls hi perd totalment el rastre. Això és com el rei i la fava, que molta gent es diu, ah, segur que sap on està el rei. Tinc ni la més remota idea, perquè un cop posat a dintre del tortell, el rastre desapareix i és un mes de tota la cuita.
Però, a veure, vosaltres aviseu als vostres clients que vagin molt en compte, sobretot aquest any, quan mengin el tortell? No, perquè, clar, una cosa és un rei, no?, que potser és una mica més gros, creus de la figura, però un anell podria ser que algú tingués algun ensurt, no?
Amb tots els tortells es dona un targetó on t'ho explica. De tota forma, la majoria de gent ja n'és conscient.
Ja ho sap, eh?
Mm. Se n'ha parlat molt i la majoria de gent ja sap de què va la cosa, malgrat tot. Es dona un targetó explicatiu amb tothom qui vingui a comprar un tortell i, a més, la joia va posada junt amb el rei. O sigui, agafem, publiquem junts el rei i la joia.
Boníssim.
I és perquè així saps segur que surt.
O sigui, a banda de les joies, tots, clar, tindran rei i fava. O sigui, el tortell que tingui les joies també tindrà el rei i la fava, no?
Sí, evidentment, una cosa, una treulota. I, a més, per crear una mica de feedback, perquè ens vam trobar que, ostres, potser a algú li surt el rei, els hi surt la joia, i, clar, no en tornes a saber mai més res d'aquesta persona. Doncs, si torna a la pastisseria i ens ensenya les joies, se li donaran unes postres addicionals.
Això està molt bé, aquesta idea. Una cosa, abans m'ho he apuntat, Ramon, perquè anaves dient les xifres, i si el titular ja ens semblava prou estratosfèric, he fet càlculs ràpids, així que hi ha 5 pastisseries, no?, de tota la vida de Vilafranca del Penedès, que repartiran dues joies valorades en 900 euros. Això, si fem càlculs, puja a 4.500 euros, o sigui que ara mateix estem parlant que a Vilafranca del Penedès circulen o circularan tortells a Reis que amaguen 4.500 euros en joies. Déu-n'hi-do.
Sí, això és la grossa de Nadal, quasi.
És que Joan Trias, el presentador, ja anava bé amb... Com ho has dit, que és la bruixa d'or, no?
És la bruixa d'or de les pastisseries, ja t'ho dic ara. Sí.
I nosaltres, clar, no som de Vilafranca, llavors aquest tortell no el podrem provar, però ja que ets un mestre pastisser i fas tortells, dona'ns algun consell, Ramon, si us plau, per mantenir els tortells a Reis. Per què durin més d'un dia? Què hem de fer?
Mantenir-los ben tapats, lluny de l'escalfor, un lloc més aviat fresquet, i sobretot tapats, que no els hi toqui gens l'aire perquè no s'assequin. De tota forma, són productes molt frescos, molt pensats per ser menjats en 24-48 hores.
Vale. Ja.
Hem de menjar ràpid, ens haurem de posar les botes.
A males, si en queda, és un producte congelable, i algú pot... Dius, ostres, que m'ha quedat un tros molt gros i no me'l menjaré, no vull que se m'assequi. Es pot congelar, no hi ha cap problema. Excepte el cas d'un tortell farcit de crema, perquè la crema no es pot congelar. Si no és aquest cas, no hi ha
clar, problema. Clar, que jo et diré també, vaig a confessar-me una mica, jo et diré també, Ramon, el que m'agrada a mi, que un trosset, el petitó, el que queda pel final, s'assequi una miqueta i després amb un gotet de llet queda molt bo.
És veritat.
Aquesta és l'altra, si un gotet de llet o un gotet de xocolata de seta.
Ara. Mira, tu anava a preguntar, Ramon, a Vilafranca també seguiu la tradició que segueixen algunes persones curioses que de menjar tortell amb xocolata desfeta?
Fins on jo sé, no. El que sí que és cert és que el mateix dia de rei tenim moltíssimes comandes de croissants i ensaïmades i xocolata desfeta, perquè molta gent esmorza xocolata desfeta amb els croissants o ensaïmades. En part suposo que perquè és una cosa que fa il·lusió per la canalla i que és un dia d'esmorzar junts tota la família.
I escolta, Ramon, anem a obrir debat. A veure, Joan Trias, tu també pots opinar.
Compte.
Primer de tot, quins tortells feu vosaltres? És que no vull posar la pota abans d'hora.
Quins tortells fem?
Sí.
Fem el que més es ven és el tortell clàssic, el de massapà, I a partir d'aquí es poden farcir també, si es vol, en comptes de massa pa, si pot posar nata, si pot posar trufa, si pot posar crema, si pot posar torró...
D'acord, o sigui, estem parlant de tortells força tradicionals,
sí.
No? Massa pa, crema,
sí, home, sí.
Torró...
Sí,
correcte, correcte.
D'acord, i què en penses? És que ara, just fa pocs dies, sortia la notícia del concurs del millor tortell de Reis de Catalunya 2023, i per primera vegada, per primer any, s'ha introduït una categoria que és la categoria de tortells curiosos i innovadors. No sé què en penses d'innovar en el món dels tortells.
A mi em sembla molt bé, tot el que sigui innovar i introduir productes nous. Al final, tot el que ha sigut actualment és tradició, en algun moment va ser novetat. Per tant, introduir coses noves sempre és bo, és positiu i fa avançar el sector. L'única cosa, doncs, que bé, cada pastisseria té la clientela que té. Nosaltres podem fer pastisseria creativa i molt innovadora en segons quins productes, amb peces individuals, amb semifreds, amb tot això. La gent ho accepta molt bé, però hi ha alguns productes, com és el tortell de Reis, que la gent vol el producte molt tradicional. I evidentment, anem per aquí, clar.
I ja per acabar, Ramon, suposo que hauràs parlat amb els teus col·legues del gremi de pastisseria. Aquest any, els tortells seran més cars que altres anys o no? En general, eh?
Sí, no. A lo millor hi ha alguna petita pujada corresponent a IPCs i coses d'aquestes, però no hi ha una pujada especialment gran.
I ens podeu assegurar que els tortells amb joies a dintre han arribat per quedar-se?
Això no ho sé, ho hem estat parlant les 5 pastisseries dies amb la Gena, amb la noia de la joieria, i ella està engrescada a seguir fent coses en properes... en propers anys. No sé, és parlar-ho.
Tant de bo que sí. Abans d'acabar, una altra cosa que ara m'acaba de venir al cap. Totes les joies, les 10 joies que s'han repartit, són iguals? És a dir, són 5 braçalets iguals i 5 anells iguals?
Totes idèntiques, sí.
Ai, que bo que serà trobar-se per Vilafranca, no? Si t'ha tocat la joia i dir, mira, repè, la tenim igual.
Mare de
Déu. Escolta, Ramon, gràcies, no?
Sí, home, i tant.
No, home, gràcies a vosaltres.
Ah, jo de tu compraria un tortell de la teva pastisseria, no fos cas que tingui sort.
Ara.
Bueno, el meu ja me'l tinc reservat.
El teu ja te'l tens reservat, exacte, ben fet. Qui no el tingui, que vagi a la pastisseria Bertran de Vilafranca del Penedès, que tenen, a part d'aquesta iniciativa curiosa, tenen molt bons tortells de Reis que us faran a posar la nota dolça en un dia com el 6 de gener. Ramon, una abraçada, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Bon Reis.
Gairebé 10 minuts i arribarem a les dues. Ara sí, encetem recta final d'aquest programa. Va.
Bona vesprada amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola.
Espera, que em poso la mascareta.
Sí, ara.
Ja he vist com m'has mirat abans amb una cara d'assassí.
Ara se la posa.
D'assassí en sèrie. Bueno, és postureig perquè no em tornis a mirar amb aquella cara que m'ha assustat una mica. Ja està. Ja la tinc posada. Es nota? Nota
no.
La mascareta?
No.
No es nota res. No me'n recordava, de lo que era fer ràdio amb mascareta. Una cosa incomodíssima.
Benvingut a...
Incomodíssima. Espera, que em dono veu aquí els auriculars aquests. Ara... Què?
Ah, no.
Com prova l'any? Com prova l'any?
Bé, home.
Sí?
No, dia 4.
Avui la paraula estrella és tortell, eh? Des de les...
Mira,
des
mira,
de,
mira.
Aquest soc jo, just abans d'entrar.
Ah, exacte.
Li he estossegat al José al clatell.
Ah, genial. Demà no tenim tècnic, ja.
No passa res. Que vingui l'Àngel, que cada vegada domina més. Escolta, va, rematem el dia. Avui et porto un fil forocotxero que... No sé com te'l prendràs, perquè a mi m'ha interessat molt. No et pensis que és... És curiosíssim. Va, una mica de forocotxes, Matoses, tira-li. És increïble. Tuneja forocotxes amb l'estossegada que li he fet al
virus tortell. Respiratoris. Perfecte.
Fantàstic.
Bueno, seria això. Seria una mica el mateix, forocotxes i virus respiratoris.
Sí, exacte. Al final són com a paràsits.
Sí.
Són paràsits que van fent.
Ai.
Escolta una cosa. Mira, el Capitán Falete...
Capitán Falete.
Així, és un dels...
D'entrada, sense faltar.
És un dels xurs de forocotxes.
Val.
Planteja la següent qüestió.
Sí.
¿Qué te parece la lista de televisión española de personajes más admirados por los españoles? Todd Pepper, que la primera de televisión española,
sí.
La primera. Resulta que estrenará un concurso, un programa que es dirá el mejor de la historia.
Ay.
Que será un nou espai d'entreteniment presentat per Sílvia i Chaun Rondo,
sí.
Per descobrir qui és...
Gran
per
als,
per a, i millor persona. Sí. Per descobrir qui és per als espanyols, ara com ara, la figura més rellevant i admirada de la història d'Espanya.
Vale, això s'havia fet a la televisió pública d'aquest país, a TV3.
A la Tele3.
Sí, amb un programa que es deia, si no recordo malament, El Favorit, amb Toni Soler. I saps qui l'acompanyava?
Qui? No sé.
Oriol Junqueras.
Com?
Quan feia de... Bueno, quan feia de lo seu.
Era la segona veu. La segona veu? Ah, no, feia una, com una secció de...
No. Sí, presentava els personatges i explicava la història de, dels personatges que hi anaven sortint abans de que es dediqués a la política.
Ah, doncs d'això fa
temps. Lo
del Favorit sí que em sona. I Toni Soler em sona. Lo de Junqueras no tant.
I tant.
No em sona tant. Bueno, la cosa és que ja es pot entrar a la pàgina web elmejordelahistoria.com sí. i votar per els favorits entre els 50 personatges
elmejordelahistoria.com, eh?
elmejordelahistoria.com, sí. I votar per els personatges entre els 50 personatges seleccionats mitjançant una enquesta d'opinió realitzada per Sigma 2 a tot el territori espanyol. És a dir, Sigma 2 ha fet una enquesta i d'aquesta enquesta de tot el país, d'acord?
Pregunta'm a Tossa si està al Fari.
Ara. Han tret aquests 50 personatges que ara poso davant teu. Sí. Els tens aquí.
Ah, mira.
I els tens aquí. Aquesta és la preselecció, ¿vale?
Val.
Fem-lo ràpid, això. Però mira, la preselecció de, dels... O sigui, els, aquests són, segons l'enquesta i segons els espanyols, els 50 personatges més importants, rellevants, val, influents, de la història d'Espanya. Atenció. Juan Ramón Jiménez, Isabel II d'Espanya.
Ara.
Que és una altra diferent ja a la Isabel II d'Anglaterra. Iker Casillas.
Iker, al costat d'Isabel II, eh?
Félix Rodríguez de la Fuente. Uf. Ramón María del Valle Inclán.
Què t'encareies al Congrés dels Diputats?
Antoni Gaudí, sí, amb la barba. Clara Campoamor, també, que no sé qui és. Qui és, la
sí,
passionària?
Home, sí. No,
no sé quién es. Bueno, El Greco, Salvador Dalí, Ángel Nieto, Benito Pérez Galdós, Chicho Ibáñez Serrador, Cristóbal Colón, Felipe González, Jesús Quintero, Pablo Picasso, Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? Paco de Lucía, Severo Ochoa, una persona dura, sí. Severo Ochoa, Agustina de Aragón, Andrés... És com...
Ara m'he fet molta gràcia aquesta tonteria.
És com grande Marlaska, grande Marlaska. Andrés Iniesta, Emilio Aragón, Federico García Lorca, Fernando Alonso, Francisco de Goya. Uh-huh. Vamos a hacer una rima, no la faré. Y Hernán Cortés, Iñaki Gabilondo, Lola Flores, Rosalía de Castro, Amancio Ortega. Amancio Ortega, ¿eh?
Ortega.
Antonio Machado, ya acabé, ¿eh? Felipe Sisé. Felipe Sisé, el rey que nos hemos dado entre todos. Isabel I de Castilla.
Mare de Déu.
José Ortega y Gasset, Julia Otero, Manolo Santana, el tenista.
Sí.
Montserrat Caballé, Rafael Nadal, Severiano Ballesteros, el golfista. Adolfo Suárez. Golfista, ¿eh? Ambefa.
Sí, sí,
Diego
sí.
Velázquez, el pintor.
Sí.
Dolores Iba...
La pasionaria.
Jesús Hermida, por lo tanto. Manuel de Falla, Mar Márquez, Matías Prats, ¿vale?
Y en una persona insegura, ¿eh?
Miguel, sí, una persona...
Manuel de Falla.
Manuel de Falla, sí. Miguel de Cervantes, Pau Gasol, Mercedes Milá y Miguel Indurain.
Vale.
Aquest, d'aquí ha de sortir la persona més influent, ¿vale? De tots.
Val.
Més influent i més important, d'acord? Aquesta és la crida.
Chicho Ibáñez Serrador, que en aquesta fotografia que li han posat, aquesta és la fotografia a la web, eh?
Sí.
És una mica Narcís Serra, eh?
Sí, és que hi ha alguns... I després es comenta a Forocotxes que Andrés Iniesta sí. sembla Chema Martínez, el panadero de Aida. No sé per què, però li han agafat
val,
aquest.
Val.
Llavors comencen els comentaris del Xurs.
Jo tinc respecte... clar que tu tens clar que votaries o no?
D'aquesta llista?
Sí.
No, ni idea.
Jo sí.
A mi em falten molts noms aquí.
Val, també.
També és veritat.
Però em falta Mercè Raga aquí.
El més important... Home, i tant. I Toni Herbàs.
I Toni Herbàs,
no sé qui. Abans que Raga posem a Toni Herbàs, que ens convé. Ara, estic tossint, sí. No puc continuar parlant. Ai, bueno, llavors, els Xurs van comentant
sí.
l'assumpte, d'acord? El primer comentari que surt és... Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
És chascarrillo húmer, ja, eh?
Perquè tenim, recordem, a Emilio Aragón en aquesta llista, ¿vale? Aquest també m'ha fet molta gràcia, a lo millor a tu no et fa tanta, però mola perquè diu... joder con radiotelevisión espantosa.
Wow.
Em fa gràcia. Bueno. Wow. Casillas, ja, 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 ja. Ells pensen que hi ha molts que no es mereixen, val?
Bueno, és que...
I llavors, aquesta...
La història d'Espanya, un porter...
Aquesta frase de Casillas, ja, 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 ja,
que és molt bo, però...
és contestada amb un altre xurt que diu: nos dio un mundial, però Emilio Aragón... Hi ha un que diu...
Mira, le huele los pies.
Hi ha un que diu: no conozco ni a la mitad. Si de esos la mayoría están muertos. Bueno, sí, com si això, clar, no tingui, bueno, això no té importància. Sí. Després ja sempre el que ho porta al terreny de l'actualitat, diu: no han metido ni a Otegi, ni a Puigdemont, ni al rei de Marruecos de milagro.
Ai.
Vale, ja. Ponen a Felipe i no al sobrino, menuda lista.
Imagina't.
Sobrí, saps qui és el nebot, no? Froilán. Sí. Pensant que Froilán és més influent, saps? Podria ser.
Imagina't.
Atenció. Casillas, Iniesta, Julio Otero, Mercedes Milá, ja, ja, ja. Y apuestos que pongan a Chiquito de la Calzada.
Ala, aquí.
Y a la Pantoja.
Vinga, sí. Arévalo, posaran també.
Per cert, et dic una cosa. Aquest comentari en contra de Chiquito de la Calzada ha rebut molts comentaris en contra del propi comentari. Consideran que Chiquito s'ha de respectar. Diu: me falta Quevedo en la lista, pero el Quevedo bueno, el de quédate y todo eso, no el pintor poeta ese.
Claro. Pintor poeta,
No sap el que és. Val. Aquest me l'he posat perquè... aquest comentari que diré ara me l'he posat perquè m'ha agradat molt.
Va.
Pepe Domingo Castaño no, i l'Otero sí.
Ara.
Clar, aquí no sé.
Però, jo no m'havia donat compte, però Hernán Cortés,
Està Hernán Cortés.
Una de les persones que més ha tallat caps en la història de la humanitat.
Home, a veure, és que...
Però, no passa cap problema.
És que no estem... Igual és com el tema aquell de la portada de la revista Time, que no és... saps? No és que sigui en positiu, a lo millor.
Pot ser
una persona molt influent, negatiu.
Clar, 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 clar.
I en aquest sentit estaràs amb mi que Hernán Cortés tindria molts punts. No?
Clar, clar,
correcte.
Clar.
Després, Mercedes Milá. La pasionaria junto a Machado, Velázquez, Ramón y Cajal, sí, o Félix Rodríguez de la Fuente. Con dos cojones.
Que desboc.
Vale, ja, després ja arriben també els que troben a faltar gent.
Sí.
El José Matos es demanava al Fari.
Sí,
jo crec que podria haver entrat.
Tranquil·lament.
Si la obrim a 60, entra al Fari.
Sí.
I no 50. Després hi ha un que es pregunta: Iker Jiménez no sale? No sé, es diu això.
Un altre.
Vale, Casillas, Mercedes Milá y casi al lado Cervantes. Me confirma lo que ya sabía. El 90% de las personas de este país son imbéciles profundos.
Apa, aquí.
O sea, que está...
Aquests que insulten al... A granel.
Escolta, clar, ja anem per percentatges. 90, a veure, el 90% de la població, ara us insultaré, sou imbècils.
Ah, exacte.
I dic una cosa, no diu imbècils, diu una altra cosa.
Val, imagina't.
Passa que jo vaig inserint insults una mica de P4,
val,
per no, saps, que no ens diguin res mai.
Val.
Algun dia ens diran alguna cosa.
Dili bueno, tontín.
Sí, són tontins profuns.
Ara.
Vale. Després hi ha un que es pregunta, i jo crec que amb tota la raó, ¿dónde coño está Julio Iglesias? Pensar que Julio...
No.
Més influent que Julio Iglesias.
Totalment d'acord.
Que ha engendrat a mitja
figura
Espanya.
Figura reinternacional. No, mitja Espanya.
No, el 90%.
I tres parts d'Amèrica Llatina.
I tres parts d'Amèrica Llatina. També hi ha un que diu: me falta Joaquín, el del Betis.
Home...
També seria bo,
Sí, home.
També estaria bé. I després, el comentari final, que...
També diré que hi ha gent d'aquí que no podrà anar a recollir el premi, saps?
Bueno, però sempre podrà anar, jo què sé, herederos. Sí, herederos.
Velázquez ho té una mica difícil.
Herederos, saps? De Manuel de Falla. Saps?
Exacte.
No sé, o de Miguel de Cervantes, si és que en té. No, ara mateix no ho tinc. I després el darrer comentari m'agrada perquè el trobo... És d'aquests comentaris, és com el de, com aquell de... Eso es como todo y tal.
Sí.
No, eso es como todo, que el que té més sentit que el que posen aquí. Darrer comentari, després d'aquesta llista,
sí,
hi ha un xur que diu: Felipe González es amigo mío.
I ja està.
I ja està.
Veurem qui seguirem.
Bueno, seguirem atentament.
No, això ho hem de seguir.
Jo crec que seria meravellós que guanyés, per exemple, Jesús Quintero, no? Per exemple, no?
Sí.
Una persona tan surrealista.
Sí.
Però d'aquí qui diries? Qui diries que el teu favorit, no l'hem dit al final.
Jo el tinc, eh?
Quin és?
Lorca.
Lorca, eh?
Sí.
La ballena assassina. Molt bé.
Què vol dir?
Lorca, la ballena assassina.
Ai, estem fatal avui. Federico García.
Jo voldria que fos Matías Prats.
Ara, per exemple. Escolta, ho deixem aquí?
Sobretot perquè ara es posarà Toscano. Ho deixem o no?
Exacte, és així, va així, eh?
Sí, va així. Ara ens tallen el micro.
Va, de seguida està el migdia. Nosaltres hi tornem demà a les 8 del matí amb més caravana i amb més contingut. Que vagi molt bé, adéu-siau.